Jo només vull fer una pregunta en relació a l'últim tema tractat, i és que no m'ha quedat clar, simplement, que per què les espècies lesepcianes tenen més èxit que les d'origen atlàntic?
A mi tampoc m'ha quedat clar, però bueno, intentaré respondre. És a dir, el fet de tenir més èxit depèn de molt de factors. Ahir, per exemple, a la presentació que va fer també sobre la doctora Cebrián, sobre algues, se va estar, si jo recordo malament, se va parlar de diferents factors. Un factor són, lògicament, de les condicions mediambientals. Un altre factor que se troben, diguéssim, en aquest nou lloc allà on colonitzen. Un altre factor són les pròpies característiques biològiques de les espècies, depenent de si tenen una major capacitat reproductiva, una major taxa de creixement, etc, etc. També depèn de quin tipus de dieta se troben. I un altre factor també bastant important és l'estat en què se troben les poblacions natives, és a dir, les poblacions de l'àrea que colonitzen aquestes espècies alienes i que, per tant, han de competir amb aquestes. Clar, aquí cada cas seria, podríem discutir sobre cada cas concret. No sigui només un factor ni altre, com sempre tots els factors influeixen. Però, per exemple, ho podríem pensar que, com hem vist abans, la Mediterrània Oriental és allà on s'està produint el manco, les dades m'ho diuen així, un major escalfament de la temperatura de l'aigua. Per tant, aquestes espècies tal vegada podrien trobar unes condicions més adients. En alguns casos, com els casos dels múlits, dels rogers, sobretot de supeneus molucensis, que ha desplaçat a les espècies autòctones, espècies indígenes, també se podria parlar de que les poblacions de les espècies indígenes se trobaven en un estat una mica més desfavorable degut a la pressió pesquera, i el que ha fet també ha estat desplaçar-les en profunditat en algunes d'aquestes espècies. Clar, això depèn de cada cas, però el que és evident és que han tingut més èxit. Tal vegada moltes espècies d'aquestes tenen una capacitat reproductiva, una capacitat de reproducció més gran i una taxa de creixement major. I això el que fa, en certa manera, és aprofitar-se d'això i expandir-se.
A veure, no sé, és que hi ha tantes coses que m'agradaria preguntar-los i que intentaré fer alguna pregunta concreta. Doctor Baile, un primer tema que m'ha sorprès bastant, i és perquè he enllaçat una mica amb el seminari que vam fer l'any passat el seminari era biodiversitat marina i salut humana, i una de les coses que es va tractar llargament van ser els omega-3 i els beneficis del consum de peix per l'omega-3. Llavors, m'ha sorprès molt el fet que potser és una cosa que és evident, però no hi havia pensat mai que el peix de granja, el s'engreixat amb pinso, no disposa d'aquest tipus de greix insaturat, sinó de molts més greixos saturats, més omega-6 i altres tipus de greix. Ha sortit el tema de l'obesitat també amb la doctora Porte, i per tant estic pensant en peixos obesos en aquest moment, bàsicament, que a més evidentment morfomètricament en els peixos de granja se'ls nota aquesta obesitat, la carn és diferent, són molt més greixosos, o sigui que realment és un tipus de peix que segurament serà molt més abundant en el mercat però menys sa per al consum, o almenys no té les qualitats que... Val. Bueno, en qualsevol cas, encara el que m'ha sorprès més és que això s'està traslladant a la pesca artesanal de l'entorn, evidentment, d'allà on hi ha granges, però ha dit en la presentació que això representa un cert benefici per als pescadors de pesca artesanal, però jo penso que pels consumidors no ho és cap de benefici, això en tot cas, el fet de que mengem peixos més musculats o peixos més obesos. En qualsevol cas, el que diu, jo no vull menjar peix de granja, jo menjaré peix sa, peix lliure, i està comprant, aquest peix pescat pels pescadors artesanals a la costa està comprant un peix que té unes característiques molt similars en el de la granja. Això realment m'ha descol·locat una mica, francament. No sé si volia comentar alguna cosa.
Que el que estàvem comentant abans durant el cafè és que és algo, és semblant als pollastres de granja, no? Els que no tenim la sort de tenir pollastres criats ahí amb gra i menjar natural, doncs mengem pollastres del supermercat i és el mateix, no? O conills del supermercat, que també passa el mateix, no? Quan obris un conill d'aquells comprat al supermercat, doncs també està sobreengreixat. És bo, és dolent, doncs no sé, ja depèn, no? Són millors, són pitjors, bueno, són diferents, no? En principi no vull fer aquí, no vull prendre aquí partit ni per un costat ni per l'altre, no? I potser resulta molt ambigu, això hi ha cadascú que pense el que vulgui sobre si és d'una manera o altra. Però sí, el fet és així, és dir, que els peixos cultivats tenen una composició de greixos diferent, no és dolenta, perquè estan fets i tenim una legislació que se'n cuida de que les coses siguin comestibles. La doctora Porte, potser des d'una altra perspectiva i amb les substàncies que ella ens ha referit, doncs això pot ser molt, molt qüestionable, no? Me n'estic recordant ara d'una anècdota amb el doctor Xavier Niell, insigne ecòleg, sobre una discussió sobre l'acumulació de mercuri, no? Ell va estar molt de temps estudiant l'efecte de les papereres allà en les ries gallegues. Total, que al final em va dir, bueno, ens morirem de vells abans que el mercuri ens faci mal en el nostre cos. Bueno, però això era la seva opinió, no? Igual aquí potser és el mateix, no? No sé fins a quin punt. Però sí, són diferents. Això afecta els peixos salvatges perquè consumeixen aquests pinsos i això, amb estimacions que tenim ja fetes d'un estudiant nostre que està fent la tesi, el doctorat, almenys entre un 16 i un 20% de les captures d'espècies que estan agregades o poden estar agregades al voltant de les piscifactories tenen la seva relació omega-3-omega-6 canviada sobre un 16 i un 20%. Els col·legues noruecs, en Noruega, per exemple, des de fa 2 anys se va iniciar un conflicte perquè els pescadors artesanals van començar a rebre queixes dels consumidors que trobaven que el gust del bacallà pescat, el bacallà salvatge pescat als fiords havia canviat i era perquè era bacallà que consumia pinso i això ja provocava aquests canvis i el consumidor ho notava, no? I demandava, ell comprava en bacallà i era bacallà natural i exigien que el bacallà natural s'avera com a bacallà natural. Després, abans en el cafè també parlaven sobre la presència de certs compostos que acompanyen a lo que és el menjar pròpiament dit, no? En el pinso, que són antibiòtics i el mateix BHT que l'afegeixen com a antioxidant. Aleshores, això també està per saber quin efecte tindrà, que és el mateix cas que els pollastres en la granja. És a dir, que no és res diferent de lo que ja estem, diguem, menjant, però per una altra part, no? No de la mar, sinó de la terra. No sé si...
Està bé. Doctor Massotí, volia fer-li una observació, un comentari. Parlant abans, com ha fet, de la introducció d'espècies a la Mediterrània des de l'Atlàntic o bé des del Canal de Suez, aquest augment d'espècies forànies de la Mediterrània, sabeu si pot tenir relació o pot produir, igual que el desplaçament d'espècies autòctones, la sortida d'espècies anys enrere considerades endèmiques de la Mediterrània cap a l'exterior?
La informació que hi ha, que és poquíssima en aquest aspecte, no mostra aquest tipus de sortida d'espècies endèmiques de la Mediterrània cap a l'Atlàntic.
El que passa que el també...
El que he parlat abans del sistema d'exportació i importació, avui en dia és, pràcticament podríem parlar d'un sistema d'importació més que d'exportació.
Ho enllaçava amb un cas que vaig viure concretament amb una espècie que fa doncs, 20-30 anys era, es considerava endèmica de l'Adriàtic, de la mar Adriàtica, com era Cromobius sebratus. Es va localitzar a la platja de la Fosca Palamós i al cap de pocs anys es havia localitzat per primera vegada a Cádiz. Un cas potser molt paradigmàtic d'un gòbit petitíssim de 3-4 centímetres que va fer el recorregut invers, diguéssim, no? Clar, per un que trobes, en trobes sent que entren a la Mediterrània.
Sí, però aquest cas concret, el manco de informació que disposem, se va aturar a Cádiz. No ha seguit, diguéssim, ni cap en el nord ni cap en el sud.
Es va quedar a l'altra banda de l'estret de Gibraltar i d'aquí no ha passat.
Sí, va travessar l'estret, però... I se va aturar, manco la informació que disposem.
Merci.
Algú més vol?
Hi ha una curiositat que amb la presentació del doctor Baile és que a totes les espècies que s'agregaven al voltant de les gàbies m'ha sorprès no veure una espècie que també se mou en grans bancs i que s'agrega bastant, que són les salpes. No sé si això és efecte de que la seva alimentació sigui herbívora i no estigui interessada per el pellet, o si l'heu vista i l'heu vist tan poc que no l'heu considerada com a espècie agregada en aquestes instal·lacions, o si tens alguna explicació per aquesta absència d'aquesta espècie.
Salpa.
Salpa, sí.
Però com saps, i probablement tots sapigueu, la salpa és una espècie demersal i està als Ardèrs, no? Majorment. Almenys aquí en el Mediterrani. Individus adults de salpa no se'n troben, agregats. Perquè estem treballant en una columna d'aigua que està relativament apartada del fons. És una distància lo suficientment gran com perquè la salpa no pugi. Després, la majoria no. Totes les instal·lacions piscícoles estan sobre fons sedimentaris. I això fa que la salpa siga molt menys probable allí, no? Individus adults. Ara, el que sí que se'n troben, aquesta part no l'ha inclòs perquè s'allargava molt la classe o la ponència, és la part de juvenils pols larves que s'agreguen també al voltant d'aixes estructures buscant refugi i buscant refugi i de manera indirecta traient profit també del pinso. Estudiant el contingut en greixos d'origen terrestre dels juvenils, van trobar que en tenien, no? I van intentar buscar la via per a on podien assimilar-lo, i clar, els grans, els pèlets de pinso, els més petits són massa grans com perquè un juvenil se l'empasse, i sobretot perquè els juvenils estan tots en la superfície just sota dels flotadors de les gàbies. I el que van veure és que el zooplàncton també tenia àcids greixos, assimilava àcids greixos d'origen terrestre provenient dels pinsos, i d'ahir passaven els juvenils. I el que vull dir-te és que entre els juvenils trobaven salpa, però juvenils petitons de com a molt 12-15 mil·límetres. És a dir, que salpa no... Salpa, per exemple, en algunes instal·lacions que estan molt somes, la que hi havia en la Bahia de l'Hornillo, en Àguiles, que estàvem, com aquell que diu, tocant fons, i a uns 16 metres de fondària, ahir sí que n'hi havia salpes, però era per això, perquè estàvem molt somes i hi havia, era un antic alguer de Posidònia, i les alpes entraven per allí, menjaven el pinso que caia també, els hi canviava el color del cos i no tenien aquesta iridescència groga, verdosa en el cos, eren blanquinoses i sí, sí que hi havia salpes.
Tenia una pregunta pel doctor Massutí. En el llistat d'espècies exòtiques introduïdes des de la Mediterrània hi ha un bon nombre, o apareixen un bon nombre d'espècies predadores, bé sigui de peixos, per exemple l'esfiraena que sortia, o la mateixa seriola d'Omerili, o de larves i ous, com per exemple la latxa. Creus que la presència d'aquests depredadors pot estar afectant, per exemple, la latxa? Aquest gran increment que hi ha hagut de latxa pot estar al darrere de la disminució de sardina i d'anxova perquè s'estan alimentant dels seus ous i de les seves larves? O en el cas de l'esfiraena, que s'estigui alimentant dels peixos costaners i estigui provocant una disminució d'algunes espècies? Tens algun...
Bueno, jo, evidència, no n'hi ha, o manco jo no els conec. El que passa és que hagi pensat que, com sabeu, els ecosistemes marins són un conjunt de relacions i, per tant, quan toques una espècie o una espècie augmenta, evidentment pot tenir efectes sobre les altres. Cert que comentaves abans de l'atxa, sí que podria també ser debut no només a un efecte de l'escalfament de l'aigua, sinó també a la competència amb sardina, amb altre tipus de clupeids que en esquerra de la sardina també està sotmès a explotació pesquera i per tant ja estaria, diguéssim, entraria en competència amb unes condicions, amb un estat poblacional més disminuït respecte a l'atxa, i podria també més. Jo crec que en algunes àrees, crec que ja ho veuran, ara no ho record bé, s'ha vist també un poc una oscil·lació d'espècies, però diguéssim de contraposades, quan augmenta una disminueix l'altra i viceversa, amb la qual ens podria donar lloc a un efecte de queix més cap a el gol de lleó o més cap a la part septentrional del Mediterrani. Però evidències, fa falta molt d'estudis, clar, també és perquè és bastant difícil fer aquest tipus d'estudis i evidències no n'hi ha moltes.
Una consulta a la doctora Porte en relació al tema de la superfeminització. És només en mol·luscs la superfeminització, almenys el que s'ha vist fins ara, o es produeix també en peixos? Això se m'ha escapat una mica en la presentació, no sé si en aquell moment, bueno, del que se sàpiga. I després pregunto una altra cosa.
Bueno, el caso concreto de esta palabra superfeminización se ha visto en gasterópodos y era lo que salía en la película siguiente, que es el profesor con el que trabajamos, y realmente él ha sido el único en describirlo. De hecho, luego hubo mucha polémica con la industria del plástico, diciendo que esos eran experimentos no válidos, etcétera, etcétera, y ese término se ha acuñado únicamente para gasterópodos y concretamente expuestos a bisfenol A, que era lo que salía en la película. Ahora, un proceso de feminización pues también se ve en peces de ríos que están impactados por vertidos de plantas de depuración.
Y la otra pregunta es, ustedes han trabajado básicamente con el mulus, con el rugé. ¿Se conocen otras especies de peces afectados por este fenómeno de disrupción endocrina? ¿Marinos?
Marinos. No, marinos, que yo sepa, en el Mediterráneo solo está un poquito estudiado el mulus. Y quizá hay en alguna zona en el mar de Japón alguna otra especie descrita y algún lenguado en el mar del norte. No hay mucho, y no hay mucho porque no hay herramienta realmente. O sea, bueno, hay una herramienta que sería aplicable a todos ellos, que es tomar una muestra, tomar el pez, hacer un corte histológico de la gónada y evaluar de todo un grupo. Pero ya no hay como más herramientas que permitan realmente evaluar la magnitud del fenómeno.
Gracias.
Que yo supongo que en este caso el mecanismo de ramoneo de los gasterópodos, una rádula que en general es bastante erosiva y será capaz de erosionar el plástico y desmenuzarlo. Yo pienso que eso influirá, ¿no? Es como el mismo caso del Roger, del Moy, que pues también el hecho de ir ozando entre el sedimento, un sedimento normalmente arcilloso, cargado con la capacidad que tienen las arcillas de absorber muchas sustancias, yo creo que eso influirá, ¿no? Lo digo porque en la película ha habido pasajes que me han parecido un poco demagogos, cuando estaba el niño ahí tomando el biberón, y ese tipo de comparaciones los periodistas pues no tienen a lo mejor muchos problemas en hacerlos, pero resultan totalmente especulativas y muy alarmistas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí influye pues cómo se alimenta un gasterópodo con esa rádula que va rascando, o los erizos también, que tienen una boca que también va erosionando el sustrato donde van comiendo, pues eso influirá mucho al final en la asimilación, supongo, ¿no? De esas sustancias. El hecho de que un bebé pues esté tomándose el biberón,
bueno,
con lo limpios que somos los occidentales ahora, y sí, las medidas de higiene y todo eso, el Milton, etcétera, etcétera, no sé.
Bueno, lo del bebé, aunque esté un poco fuera de contexto, la verdad es que sí que es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, y se ha visto, obviamente, en estos plásticos de alta calidad hay bisfenol A. Entonces, claro, luego el biberón hay que esterilizarlo con agua caliente, y se ha visto que hay una salida de bisfenol A hacia afuera. Y de hecho se han hecho así bastantes estudios, y en Estados Unidos ahora se están vendiendo los biberones libres de bisfenol A. O sea que es un poco demagogo, pero no. O sea, el efecto realmente sobre los bebés no está demostrado, pero sí que está demostrado que esté compuesto en condiciones normales, pero cuando lo calientas existe la liberación. Sí, sí, sí.
En tot cas, aquí, si ja arribem a l'extrem de podríem dir que estem davant dues opcions: o bé menjar amb peixos de granja i anant cap a l'obesitat, o bé altre tipus de peixos en trastorns reproductius o coses d'això. Cadascú haurà de decidir què és el que vol tenir en el futur. Dic jo, arribant a la demagògia, que és que podria arribar en aquest extrem, però bueno, simplement és un comentari.
Yo, bueno, un momento, respecto a niveles de contaminación en peces cultivados o peces libres, yo creo que hay que ser bastante honestos y decir que si llegamos a tener unos peces de acuicultura donde colocamos las instalaciones en una zona alejada de impactos directos, o sea, no la vamos a colocar frente a una gran ciudad o a un polo industrial. O sea, estamos controlando la entrada de contaminantes por el agua. Si luego controlamos o hacemos un esfuerzo en controlar la calidad de esos piensos, el nivel de contaminantes, a pesar de tener peces obesos y con menos omega 3, tenemos un pez con menor contenido de contaminantes que si tomamos un salmonete de la cuenca del Mediterráneo. Eso hay que ser claro. O sea, por ejemplo, un salmonete o un pez bentónico está muy en contacto con el sedimento. Y según donde se efectúe la pesca, pues el contenido de ciertos contaminantes puede ser uno y dos órdenes de magnitud superior si tenemos un producto de piscifactoría controlado. Si no, si se hace mal, pues entonces no. Pero tenemos por lo menos la posibilidad de controlarlo.
Es uno de los argumentos que utilizan los empresarios dulceacuícolas. Pero que al final todo depende mucho de la gestión que se haga, obviamente. Si la gestión es buena, tanto el producto consumible como los efectos ambientales pues pueden ser más asumibles que otros.